Benvinguts, benvinguts al micro de nit. Ja som un dilluns més a Ràdio Vilablareig. Avui, dilluns 10 de juny, són les 10 i ens trobem una nit més. Avui amb en Jaume.
Hola, què tal?
En Josep.
Bona nit.
I en Gerard. Avui,
bona nit a tothom.
No arribem ni a equip de futbol sala avui.
Som els tres mosqueters i d'Artacan a l'altre cantó.
Sí, els tres genets de l'apocalipsi.
Bueno, diguem mosqueters millor. Genets de l'apocalipsi portaríem alguna dalla.
Home, però avui quasi és més jinetes de l'apocalipsi.
Hem de dir, Aniol, això sí, que trobem a faltar en Rafel. Trobem a faltar la Fina.
Millora't, Fina.
I com sempre en Didac també el trobem a faltar.
Bueno, és que si no, el pas que anem, poder quedarem...
I aleshores no en queda cap.
És que ja no podem aplicar, Aniol, no podem aplicar aquella dita que diu 4 i al cabo. No, perquè no som ni 4.
No hi ha cabo.
4 sí, però al cabo ja ens falta.
Però al cabo no, ja ens falta.
Ja ens falta el cabo.
Com es diu cabo en català?
El 4 i el cap, no?
El cap. Militar, es diu el cap?
Cap, sí.
Pots dir? És que, sí, com no que... aquí a Catalunya no hem tingut mai exèrcit.
Ah, bueno, exèrcit n'hem tingut. Sí, com sempre.
Ah, val. I com es deien? Caporal.
Veus?
Caporal, coi.
Clar.
Coi, hem de parlar. No hi ha la Fina, però sí que ha fet feina la Fina. Ens ha fet els deures.
La Fina ens ha enviat uns deures, com diu l'Aniol. Sí.
Exacte, per tant, no sé qui ho vol comentar, però ens ha donat la xifra del número que som avui.
L'hem de dir, la podem dir ja.
Sí, home,
avui és un número, com ho vam dir, un palíndrom.
Sí.
O cap i cua.
Un cap i cua.
Podem dir un número cada un.
Va. Que som tres. Comença en Josep, però
set.
El primer, zero.
7. Sembla el trio d'avui.
707.
Això, ja que hem encetat numerologia es moltes vegades, el 707, si ho sumem, són 14. Si sumem, sempre hem de rebaixar un dígit. No. Són 1 i 4, són 5, i hauríem de buscar el 5, què significa. Hòstia. Però vaja, segur que és...
Ja em vaig a buscar número, això,
Jaume. Segur que és bona augurança. Mentre busques tu, Gerard, l'Aniol ens portava una història, però jo no dèiem, ara ben bé no recordava de què anava, però en Gerard ens ha posat el dia fora d'antena. I no sé si seria explicar-la primer o acabar amb allò de les Torres Bessones, i com que està relacionat...
Bé, acabem primer amb la història, no?
I enganxem.
Falta poc, falta com. Sí. Era per acabar-ho i rematar-ho, perquè si algú fa això, que fa molta gent quan surt una sèrie, se la mira tota de cop, doncs potser els podcasts de micro de nit n'escolten més d'un seguit.
I ja perds el fil. Abans de començar, deixem dir això del número 5 que has dit. El número 5 en numerologia, les persones que tenen aquest número o s'acosten a aquest número diuen que posseixen una mescla interessant. Són amables i els agrada molt complaure els altres.
Apliquem-ho això al programa,
el programa, clar, ens agrada complaure els altres, per això fem el programa. Guanyar-se la seva estima. Són sensibles, intuïtius i sensuals.
Ole. Avui, doncs...
Programa picant.
Picant. I el seu cervell està sempre desitjant d'aprendre més, a cada minut. Aquí som cada dia una anècdota.
Sí, cada vegada.
Doncs vinga, anem ràpid a acabar el tema, perquè ja comença a fer pudor.
Hem de fer cortineta o no?
Si em permets, sí, posem la cortineta, però també dic que... No hi ha la Fina, però també ens ha fet els deures de... Ens ha portat
una recepta.
Ah, sí, no? Ara no ho hem dit. Sí,
hi haurà cuina.
En Gerard portarà la batuta.
Intentaré...
No, que farà la paella pel mànec, no?
A la secció de la Fina és així.
No sé si hi ha paella amb la recepta, però vaja.
Ho sabrem més tard.
Doncs vinga, acabarem aquell tema de la presumpta, hem de dir presumpta, sí senyor, no hem dit mai, presumpta teoria de la conspiració.
No, que... bueno, presumpta no, és una teoria.
Una teoria...
La teoria sempre és presumpta, no?
No. Ara té raó en Josep. Ara ho diré més bé, a veure si em surt, continuarem amb la teoria de la presumpta conspiració.
Així potser sí que aniríem bé, més bé.
Ho hem encertat. Doncs vinga, ens vam quedar, si us recordeu, amb aquell punt que deia que el mateix dia de l'atemptat havien coincidit amb que als Estats Units es feien aquelles proves, bueno, proves simulacres, ho llegiré si voleu, eh? La coincidència de simulacres amb els atemptats reals va tornar... No, perdó, anem enrere, és un punt més endavant. Era poc temps després es va saber just que aquest dia 11 de setembre del 2001 hi havia en marxa als Estats Units 4 simulacres d'atemptats terroristes i que un d'ells almenys consistia en el segrestament d'aeronaus i per fer-les servir com a projectius contra edificis.
Això està, vull dir, que hi havia quatre simulacres, això, és al llarg, no a Nova York ni a Washington, sinó al llarg de tot els Estats Units, una a Los Angeles, l'altra.
Sí.
Era de saber quina seu.
I això està publicat amb antelació en un diari, vull dir que no era...
No, però vull dir, normalment quan es fa un exercici d'aquest tipus, es fa un exercici teòric. Vull dir, no es fa així.
Sí. No, evidentment.
Diuen sobre... per dir-ho d'alguna manera, sobre plano, no?
És a dir, però, ara pensant-hi una mica i donant-hi una mica de volta, si estava publicat, a lo millor els terroristes van fer servir, ja que estava programat per aquest dia, aquest simulacre, doncs, buita, potser no vigilaran tant.
Jo intentaré, en aquest cas, ara baixar el suflé una mica, posaré la banda aquesta, que és que crec que jo vaig dir-ho, que, quina coincidència, sí, perquè jo crec, que les mesures d'espionatge, contraespionatge, gent infiltrada, segur que tenien amenaces o sabien que estaven amenaçats per talibans o per vés a saber qui, segur que tenien alguna bafarada o algun informador els va informar que estava previst o havia sentit de fer atacs amb avions. Poder el on, com sí, i quan, no. Però fer servir avions, és clar, devien pensar, home, doncs si algú agafa un avió, un Boeing, i el fot contra Chicago... Sí, es carrega bastanta gent.
Exactament.
Pas que potser no van pensar que eren les torres bessones, però i havien sentit això, va dir, bueno, doncs, pel que puguis, si comencem a practicar.
Si el haguessis estampat, si el mateix, a veure, el van estampar contra les torres bessones, però si en vez d'estampar-lo contra les... A veure...
Hi havia altres objectius, que encara potser alguns no els sabem, però, com el Pentàgon...
Si el primer... Però bueno, el Pentàgon no tal ni fot. Per dir-ho d'alguna manera.
Jo crec que el Pentàgon no anaven a carregar-se gent, anaven a carregar-se el Pentàgon, com a figura de...
Que dir, guaita, vosaltres aquí munteu totes les pel·lícules que vulgueu, però nosaltres us estampem un avió a dintre d'això. Bueno,
devia ser un escarni.
Vale, però jo me refereixo de que si tu ets un terrorista i dius, jo vull muntar un sideral de pebrots, doncs estampar-lo contra les torres, dius, bueno, sí, hi haurà 1.000 persones a les torres, però si tu agafes i aquell mateix avió l'estampes contra la Quinta Avenida, o sigui, l'estampes així enmig de Quinta Avenida...
Sí, com malauradament va passar la Rambla de Barcelona...
Exactament, amb un cotxe.
Però amb una cosa, amb un avió.
Amb un avió, l'avió no el pares.
No el pares, guaita, i acaba rebentant i acaba cremant mig Nova York.
Jo no he estat mai a Nova York, però en Gerard sí. Llavors ens hauríem de preguntar si a la Quinta Avinguda hi cabria les ales d'un avió.
No,
tocarien.
Però és igual, ja va bé, perquè deixes el llibre escarosè.
Deixa barregant-ho.
Bueno, no donem idees. Per avançar i acabar, perquè si no, no acabarem avui. El punt 18 deia que davant les preguntes de la Comissió d'Investigació de l'11S, el general Richard Meyers va declarar que aquests simulacres, lluny de ser un aquí diu, estic traduint aquí sobre la marxa, un entrebanc, van ajudar a respondre, a pesar de que no van ser capaços ni d'identificar un sol dels avions abans dels impactes. Va dir això, que en comptes de ser un entrebanc, potser van ajudar a respostes, vale? Algunes preguntes.
No sé.
La coincidència dels simulacres amb els atemptats reals és el punt 19 d'aquest fil. La coincidència d'aquests simulacres va tornar a produir-se a Madrid en els malaurats també atemptats de l'11 de març del 2004. Els dies abans aquesta data, la OTAN va realitzar operacions CMX 2004 en diverses capitals europees, entre elles Madrid, simulant també atacs terroristes.
A metro, al tren...
Exactament. Sí, vull dir, és...
Coincidències.
Si
en els Seguim amb el mateix tema, perquè els atemptats de Londres del 7 de juliol del 2005 es va produir de nou aquest mateix patró. Els atemptats terroristes en el metro de Londres van coincidir amb uns simulacres d'atemptats que anaven succeir, que anaven succeint al mateix lloc, al metro de Londres, a més, és que els de Nova York, us recordeu que eren sobre aeronaus contra edificis,
sí, sí,
els de Madrid sobre metros i tal, i el de Londres també sobre el metro.
Jo continuo aplicant-ho això, que
I això no, no ho posarà.
saben què passarà, poder com, a on,
potser sí,
a transport
potser
públic,
sí,
però no el dia i l'hora i volen avançar-se.
No és cap d'aquests punts. Ara m'has fet pensar en una cosa. No és cap d'aquests punts, però ara ja el trauré, perquè això s'ha dit molt i a més també és fàcil de comprovar. En un dels llibres del Simpson,
sí,
anys enrere, o sigui, estem parlant d'això era el 2001, doncs el segle passat, publicat amb un de les historietes del Simpson, hi havia dos edificis de Nova York amb dos avions que estaven xocant.
Jo ho he vist, això també crec que ho he vist en un llibre d'en Mortadelo i Filemón.
No, però
amb un avió allà enxufat.
Mireu des d'un altre punt de vista. La gent, o sigui, a veure, quan va sortir la pel·lícula aquella l'Odissea en l'Espacio 2001, Odissea en l'Espacio, tothom va quedar horroritzat de que un ordenador agafés el control d'una nau que estava allà dalt d'això. Bueno, això ja és per dir-ho d'alguna manera, és el pa de cada dia, sí. Vull dir que no d'això, el cotxe ja funciona que el porta l'ordenador, el tren funciona que va amb l'ordenador i té un tio allà sentat mirant-s'ho, perquè bueno, a veure si passa alguna cosa, perquè si passa alguna cosa tampoc tindrà temps de fer res.
Evidentment, del viatge que es va fer, que alguna vegada n'hem parlat aquí, que alguns dubten de que sigui real, a la Lluna, a partir d'aquell viatge van haver-hi molts avanços científics,
sí,
que es van aplicar a la vida de la Terra.
Evidentment.
Acaba la història.
El viatge a la Lluna, ja en Julio Verne ja l'havia escrit a finals,
sí, home,
a finals
amb aquella, del segle XIX. Amb aquella imatge, d'aquella litografia...
Aquell canó i enviant canó el projectiu i... fins allà. Doncs ja l'havia escrit. Vull dir,
acaba la història amb dient això. La responsabilitat dels atemptats va córrer a càrrec de l'Osama Bin Laden. Tothom ho sabem, això. Gràcies a un vídeo seu que va apareixia aquest senyor. Així... li van adjudicat en aquest que ha publicat això.
Bueno.
Les conseqüències immediates de tot el que coneixem bé, el general retirat d'Estats Units i que va ser comandant suprem de la OTAN entre el 97 i el 2000, el Wesley Clark, ho va resumir perfectament, i aquí posen una entrevista d'un minut d'aquest senyor. I acaba, i acabem ja d'una vegada per totes amb aquest fil, que el tancament de l'expedient va venir amb la captura de l'Osama Bin Laden, no sé si ho pronunciaré bé, Abbottabad, Pakistan, el van matar, el van pujar amb un helicòpter, van recórrer 1.500 quilòmetres per una zona conflictiva per tirar-lo finalment al mar d'Aràbia, i no hi ha ni imatges d'en Bin Laden capturat ni imatges d'en Bin Laden.
A veure, el problema... és que així crees un màrtir, però com que no hi ha ni el cadàver, ni la figura, ni res de res, a veure, imagina't que aquell l'haguessin agafat i l'haguessin portat a Estats Units i l'haguessin jutjat. Portaríem 20 anys discutint a veure si sí, si no, però podria ser o no podria ser. Aquells ho van arreglar pel d'això. Passaven, diu, mentre es tornava amb el portaavions, va obrir la porta i es va fotre al tabaix. Mira, mala llet.
Però llavors, es pregunta per què un helicòpter americà va arriscar la vida dels seus tripulants per recórrer aquesta distància i fer desaparèixer el cos de Bin Laden? Per complir amb la tradició islàmica?
No. A veure, l'equip que va arribar a Abbottabad i va entrar d'això venia d'una base a Afganistan. Vull dir, els tres o quatre helicòpters venien d'una base, perquè Abbottabad està al Pakistan, però just pràcticament a la frontera amb Afganistan. Van arribar d'allà, ells des de la base de Bagram, Afganistan, sempre tenien tràfic militar amb avions, amb helicòpteros i el que fes falta fins a portaavions que estaven aparcats just tocant l'aigua de, vull dir, la costa d'Afganistan.
Sigui com sigui, tancarem això dient que de conspiracions com aquesta o teories d'aquesta presumpta conspiració n'hi ha moltes i tots els esdeveniments importants que hi ha surten. Perquè evidentment suposo que en aquests casos hi han coses que no surten a la llum, que queden amb secret de sumari i donen dret a especular,
sí, claro.
No dret, sinó donen tendència a especular sobre tot això. Bueno, ja que hem explicat aquesta història,
el que està clar és que amb això es van carregar dos edificis que encara a dia d'avui vaig veient imatges inèdites, no, per Twitter no veieu imatges,
sí,
ara n'hi ha una d'una família sortint, allà, sí. Van caure dos torres,
sí.
I van morir...
Bueno, set edificis.
Bueno, sí, no?
dos torres icòniques,
passades,
sí.
Sí, sí, icòniques. Sí. I van morir molta gent.
Molta gent.
I aquesta gent, els familiars que quedaven vius o els que havien sortit, demanaven indemnitzacions. Sí. Anem per aquí, no? Anem per aquí, no?
Sí,
ara.
Sí.
I què va passar?
Anem per aquí per enllaçar amb l'història que ens porten l'Aniol i tant.
M'agrada molt, Gerard, que diguis això, perquè et sorprendrà al final.
Sí o no?
Sí.
Va, doncs va, ara estem amb l'Aniol que ens porta una història
inèdita. Com dèiem, com que som del número 5, som de cervell obert per aprendre coses. Anem a aprendre, a veure.
Exacte.
Doncs, què ens explicaràs?
Això, en el World Trade Center, l'11S del 2001, hi havia una noia que es deia Tania Heath. Heath, la coneixeu?
No, no tinc el plaer, no.
No, perquè...
És estrangera, diríem, no?
Diríem que sí, al principi, a priori.
Nom.
Exacte, Tania Heath. Ella es va explicar que va ser una de les supervivents de l'atemptat de l'11S, assegurant que es trobava en el pis 78 de la torre sud del World Trade Center, que va ser la segona torre que va caure. Vale? Per posar-vos en context, l'impacte de l'avió en aquesta torre va ser entre el pis 77 i 85.
Coi! Ell estava davant de l'avió.
Per tant, ell estava al 78, per tant... Bueno,
el va veure venir de cara.
Sí. Exacte, sí.
Aquí va començar a fallar amb el número.
Sí, no? Hòstia, no, o sigui... Sí, bueno, sí.
Ho va fer més espectacular.
Exacte. Què més? Ella, un cop va passar en els fets, es va unir a la xarxa de supervivents que es diu això, xarxa de supervivents del World Trade Center, i en va ser la presidenta durant quasi 5 anys, em sembla.
Coi.
Sí, va ser la presidenta de la xarxa de supervivents.
Això em porta una altra cosa que després ja us explicaré.
I, bueno, i com a presidenta doncs, donava xerrades i conferències a les universitats, parlava per la premsa...
Estem parlant d'aquí, territori espanyol o allà?
Allà,
Estats Units.
Jo entenc que obviarem que es va comprovar que aquesta Tania Heath... Podia ser-hi en aquest edifici, vull dir que hi treballava,
sí.
O...
Ara
també vale, explico. Vale.
O sigui, ella deia, bueno, això, va ser la presidenta, va vivir allà als Estats Units i ella va dir que ella treballava en el World Trade Center i que la seva parella també hi treballava, però a la Torre 1, i que havia mort, va ser una víctima de la primera...
De la primera
caiguda. Això, la seva parella, que es deia Dave, havia mort a la Torre 1. La seva història explica també una anècdota, per fer-ho molt més romàntic encara, la seva història, que és que quan ella estava, diguéssim, fugint, escapant-se de la torre, un home mig moribund se li va acostar, li va donar un anell i li va demanar, sisplau, que li entregués a la que havia de ser la seva futura esposa. Bueno, explica sempre aquesta història amb l'anell i
això segur que hi havia productors que estaven a punt d'agafar el guió
per fer la pel·lícula.
No, això porta...
Un moment.
Josep,
sí, una altra frase molt famosa que deia ella en les entrevistes i les conferències és la que cito... Tots els que estàvem allà parlem sempre del cel blau, del blau que era el cel aquell dia. Vull dir, com a frase que recorrent que anava dient sempre, doncs ella tenia aquesta que, bueno...
Que tothom notava que el cel aquell dia era molt blau.
Exacte, i que, bueno, no va ser tant al final.
Però que és veritat, les imatges que recordem, era un
blau.
Cel d'aquell sense cap...
Sí, no, vull dir,
feia bon dia.
Ni enterbolit, ni res. Un cel prim.
Exacte. El que va passar, ara ja anem cap a la, ens acostem al desenllaç, això va durar
5 anys,
6 anys, perquè al setembre del 2007 el New York Times va voler començar a verificar tota la història i encara no la va desmentir del tot, sinó que va trobar diferents incongruències, com la que aquesta, la Tania Kidd, assegurava que tenia títols universitaris de Harvard i de Stanford i que no els tenia realment. I,
això és molt normal.
Van pillar-la per alguna mentida d'aquestes que algun reporter, no, es posa a comprovar-ho.
Sí, exacte. També això va fer, aquesta notícia que va sortir, va fer que l'associació aquesta de xarxa de supervivents votessin en contra de fer-la fora de com a president, que encara ho era, perquè ella mai va voler desmentir. No va sortir. Un cop el New York Times al setembre del 2007 va treure aquesta notícia, ella no va sortir a desmentir-ho i no ho ha fet encara. Vull dir que des del 2007 fins a l'actualitat, bueno, pel que he anat trobant, no ha parlat mai més del tema. I finalment, el dia que sí que es va acabar amb la història i se la va, li va caure tot a terra, va ser a La Vanguardia.
No fotis.
Sí, arrel de la història del New York Times, La Vanguardia va fer un reportatge en el que va descobrir la identitat real d'aquesta Tania Kidd, que no es deia ni Tania.
Ni Hit.
Hit, sí. És el segon cognom, però. Ah. Ella es diu Alicia, ara espera que no ho trobo.
Alicia Puigmal.
Alicia Esteve Hit.
Hòstia,
Esteve. I era de Barcelona. Va néixer el 31 de juliol del 73 a Barcelona.
Va aconseguir durant 5 anys el seu primer hit, però...
Sí, i està a la llista. Oh. Això... Em recorda que hi va haver un, ara és que no sé si és un o una, és això, és que m'ha vingut així com un que durant molts anys va estar com a president o vicepresident de l'Associació d'Amics de Mauthausen i es va presentar i va fer conferències a col·legis, d'això, a tot arreu, dient que ell era ell surt a dir que ell era un supervivent del camp de concentració de Mauthausen. Després es va demostrar, quan va morir, també un periodista que es va entretenir a rascar una mica, va dir, diu, perdona que digui, però aquest senyor no va estar mai.
Aquí tenim una experiència aquí a Espanya que la podríem lligar una però mica.
Aquest era aquí, era aquí.
Era espanyol, però contemporani, vull dir, era d'avui mateix. Fora d'antena, dèiem si podríem parlar una mica de, ja que sortim de les eleccions europees, que no tothom veu la importància que tenen, i es veu que en tenen, perquè hi ha 700 i escaig euro parlamentaris implicats, que se suposa que aquell Parlament alguna cosa fan, i segur que fan alguna cosa.
Home, segur.
I que marca les nostres vides de cada un dels països que en formem part. I hem preferit potser no ficar-nos en jardí polític, però sí que hem comentat, i era fora d'antena, no era dins de l'antena, però ara portem a l'antena.
Sí, bueno, tinc dos apunts més, després.
Ai, perdona.
Jo volia preguntar.
Sí, jo pensava que
m'he quedat amb les ganes de la noia aquesta.
Doncs fem, això ha estat un parèntesi, continua Aniol, perquè si no, perdrem el fil.
La Vanguardia, en el mateix reportatge, va també saber que aquesta noia formava part d'una família de Barcelona que ja havia tingut algun cas de corrupció, en aquest cas. Una família que estava implicada amb el... No sé si vosaltres el coneixereu, jo no en tenia ni idea d'aquest cas. L'any 1992, l'escàndol econòmic conegut com el cas Planes d'Amunt.
Tampoc em sona.
El nom em sona, Planes d'Amunt em sona, però no, ara no lligo amb aquí, amb quin... Doncs,
bueno, alguna estafa, no?
La família,
bueno, alguna
estava
estafa,
relacionada... Exacte. I finalment, ella, això, no va sortir mai a desmentir la història. La seva parella, que havia mort a la Torre 1, tampoc existia. I el que deia abans amb en... Però acabaré amb una altra cosa, que abans, si us interessa més la història, hi ha un llibre de dos americans, entenc, que són Robin Gabby Fisher i Angelo... Aquest poder és italià. Angelo Guillermo, anomenat The Woman Who Wasn't There. vale?
la noia
que no era allà, i això és un llibre. I després hi ha un documental de Televisió Espanyola, que suposo que si el busques deu estar obert, que es diu 11S me lo inventé todo. I amb el que deia abans en Gerard, que aquesta noia es va confirmar que no va rebre mai cap diners per haver-se inventat aquesta víctima, que només era per cridar l'atenció.
Va aconseguir de totes maneres.
Primer aquesta dona va fer una tarda, ja veig que ve de família, es va fumar un cigarro.
Però sí que és veritat que hi han perfils que d'aquesta manera o d'una altra volen aconseguir
notorietat.
Però vull dir, va tenir els 5 anys de glòria.
Sí, però jo vull dir, de què pebrots vius 5 anys als Estats Units sense treballar?
Bueno, suposo que si era presidenta d'aquesta organització, doncs sempre hi ha fons que hi van, i jo què sé.
Diu que no va rebre pagos, però clar, fent conferències
viatges, cobrar, se li pagaven les dietes, això vull dir, ja
cobrava. D'aquesta manera, a més es donava notorietat, i això és el que en el parèntesis anava a lligar.
Vull dir una altra cosa, amb això,
amb les eleccions d'ahir, que aquí a Espanya hi ha hagut un cas estrany, diguem de l'estrany, que és els tres europarlamentaris que ha aconseguit aquest youtuber, que no sé com es diu ara, però vaja...
S'ha acabat.
La festa s'ha acabat, és el nom del partit, no?
S'acabó la festa
és el nom del partit.
Sí, ara
doncs, per haver-se acabat la festa, ahir ho celebraven, amb una festa,
sí, claro,
en la que hi havia, i ara per això lligo amb l'impostor, hi havia el Pequeño Nicolás, que sabreu qui és, el Pequeño Nicolás va fer-se passar durant molts anys com
assessor, assessor del...
I tothom s'ho creia.
O sigui, això ens demostra dues coses. O sigui, cada vegada, i tornant...
El vice Pérez.
Cada vegada que hi ha les eleccions... a veure, quan hi ha unes eleccions que són locals, ens coneixem tots. I coneixem, per dir-ho d'alguna manera, si surt un partit que diu som els ramaders del pantano de Sau, diràs, goita, molt bé, però te'n sortirà un, per dir una cosa. Però, per exemple, les de diumenge, bueno, d'ahir, jo vaig arribar allà per votar i vaig veure aquella taula plena de paperetes, i per trobar els quatre coneguts que almenys podien haver fet l'efecte de posar-los al centre o a la punta, a baix d'això, per allà entremig,
poder respondre a algun ordre,
però vull dir, de les 35 o 40 o 50 paperetes que hi havia allà aparcades, a veure, en coneixes 4.
I faré un incís, Josep, de cada partit que es presentava, hi havia d'haver el mateix nombre
de paperetes,
que hi ha en el cens electoral. Llavors dius, considerant que més de la meitat va tenir 0,
dius, la quantitat de paper que
multiplica col·legis electorals
aquí, o estem cremant boscos perquè la sequera fa, o per l'altra banda ens els estem carregant amb el paper que fem servir per les eleccions.
Que és absurd, és d'això que aquests moments no hi hagi un sistema informàtic i que es deixin estar això que acabes de dir de les paperetes. Però bueno, per què tots els partits m'han d'enviar els seus papers, i 8 partits que han enviat el sobre, el paper i la d'això a casa, amb un gasto...
Això estem anclats encara al segle XX. No, XIX. Jo el XIX crec que s'ho manegaven perquè no hi hagués tant paper.
No, perquè hi havia menys, a més, eren molt més d'això.
És més, al segle XX...
De Girona hi anaven 3 a votar a Madrid.
És que et diré, quan jo era jove, o quan vaig començar a votar, no sé si es rebia tota la propaganda electoral de tots els partits a casa. No ho recordo jo, rebre-la tota.
No t'ho sabria dir.
Va passar un temps, després començaves a rebre els partits grans a casa. Però és que
vosaltres creieu que se'n fa res de rebre-ho a casa?
No.
amb un tant per cent molt elevat de la, dels electors.
Jo
a casa
no vull precipitar perquè penso pels altres, però no t'influeixi tu. Jo vull votar el partit groc i te reps el Lila i dius, hòstia,
sí que és veritat,
que el votaré el Lila. No, però sí que és veritat, tu ja tens el teu vot més o menys clar.
Sí que és veritat que si et passeges un ratet pel col·legi electoral, veus que hi ha un tant per cent molt elevat de votants que porta el sobre. Que no l'agafa.
Bueno, però porta el sobre del seu partit.
Bueno, clar, però,
sí, però porta poder perquè l'ha rebut a casa, no et dic que no. Sí. Però si no al revés, no el portaria. Ja el agafaria d'allà.
No, possiblement sí, també existeix,
Has dit gasto, cert...
Despesa, perdó, tens raó.
També existeix una cosa que ve de bastant enrere, de que encara hi havia, de que a les primeres votacions, per dir-ho d'alguna manera, encara hi havia el comissari polític, per dir-ho, un que estava per allà voltant, i deia, guaitant, conya, aquest agafa la taula, perquè si no...
Bueno, per això, per això hi ha la cortineta.
Em va sobtar molt, perquè aquí l'escrutini doncs no era complicat, és treure sobres i dir el que hi havia dins.
I com que hi havia poca participació, devia ser més fàcil. Ara explicaré una cosa de l'escrutini.
Bé, però comptar-los té el misteri que té, però és fàcil, eh? No era aquell llençols quan fem el senat, que has d'anar mirant les creuetes. Però em va cridar l'atenció... Exacte, en sèpia. Em va cridar l'atenció que a Itàlia... els col·legis electorals ahir,
això volia comentar,
plegaven a les 11,
sí.
I l'atenció que em va cridar no era això, no era aquest fet, sinó que varen explicar una mica el sistema que tenen ells de paperetes, i era un llençol amb els anagrames, amb un espai al cantó, que cadascú té que posar el nom dels tres
que vol.
Que vol. I a més, quatre, perdó, quatre. Són quatre.
Com el senat.
I tenen que ser paritaris, o sigui,
hòstia,
dos i dos.
Tenen que ser dos homes i dos dones. Això no sé per quina llei que deuen tenir, eh?
Bueno, se l'entrega de la mànega.
I si no són així,
és nul.
No el compten. Això feia que... No, tampoc en parlarem a l'últim programa, perquè ens queda un programa de dilluns que ve i hem de portar un tema, i el volia portar avui o dilluns, i no el portarem ni avui ni dilluns referent a això. Perquè dius paritari, però és que ara no són binaris, no. Ara hi ha persones no binàries.
També,
terciaris, quaternaris.
Jo el que vull dir, respecte a l'escrutini...
Ara diràs això, però a més te quedaràs la paraula perquè només ho arreglarem d'una manera, això.
És anar a la cuina i prou.
Exactament.
Jo vull dir que em va agradar molt quan hi ha unes eleccions que dius, bueno, va, ja es tanca, i mires la tele, va, ja, són les 8, sondeig de no sé què, després de 10 minuts comencen a arribar els primers resultats, que són una misèria, perquè són de pobles petits, i estàs una hora abans no arribes a un cert
si tant no arribes
percent,
al 70%
el 70% que comença a ser representatiu. Clar, el fet de tancar Itàlia una hora més tard ens va donar temps a tot el país a comptar-ho, i quan va sortir dius, ja són les 11, podem dir-ho ja, 99,9 són aquests, noi, pum, ni teories ni ball d'escons, ball de sorpasso, no, 99,9, pum, això sí que em va agradar, dius, hòstia, ni...
Els oficials.
Ja els bons.
Els oficials bons, només de començar.
Actualització, saps allò que... N'ha perdut un,
no, però
sí.
N'ha perdut un, però que n'ha guanyat un altre, i ara passarà això.
Però té una mica de semblança al Festival d'Eurovisió, això, perquè els resultats del Festival d'Eurovisió també et fan passar per la mateixa història,
sí,
de que si
vols,
i al final, que és el que deu haver passat ara a tota Europa, al final, quan han acabat els jurats tradicionals de votar, entre els vots que ha fet la gent, i ho canvia tot.
Sí.
I Europa, doncs, malauradament, no s'assembla a Espanya.
D'aquelles frases de Royaume-Uni,
du point.
Bueno, teniu gana o no?
Anem a menjar
el que ens ha enviat la Fina, a veure si ens en sortim. Va.
Fina, no sé si ho farem tan bé com tu, eh? Però en Gerard posarà tot el seu... la seva sapiència.
Totes les ganes.
La sintonia estaria bé.
Sí, estic esperant jo això. Ja. Bé, doncs la Fina avui no ha pogut venir, malauradament, però ens ha deixat una recepta per si la vulguem explicar. I ve lligada, una mica com que parlàvem això de Royaume-Uni du Pont, parlarem de fromage avui, un formatge que és molt francès. És una recepta amb formatge, perquè a la gent que li agrada el formatge. No seria el cas de la parella de la Fina, però la resta de la gent
m'encanta el formatge.
Pot agradar el formatge. Sí, sí, sí. Doncs això serien unes boletes de formatge.
Ah.
Si us agraden, com unes croquetetes rodones de formatge. I per fer-la és molt fàcil, com diria la Fina, és molt fàcil. S'agafen 300 grams de mozzarella ratllada, que ja la venen, sí, ja venen, ratllada, venen ja en bossetes, saps? La fiques en un bol i tires 3 cullerades de midó de blat de moro, que és aquella pols blanca espessant, i un ou. Un ou, i tot ho vas, fas com una massa, ho vas ben treballant, i queda com una massa com de brunyols, o de croquetes, sí. Fas boletes... I les...
queda prou consistent com per fer boletes,
Se suposa que sí. Crec que sí, la Fina no ho especifica, però entenc que sí, queda com queda una massa treballable, ja, ho has de treballar bé.
Ja està.
Llavors fas boletes de la mida que tu creguis, però veiem, tampoc et passis, perquè si no del mig quedaran cruetes, i les passes per oli, una paella amb força oli, amb oli abundant, que quedin ben daurades. Quan ja estan daurades les treus, i boníssimes, perquè queda com un cruixent per fora,
i dins
allò entre el formatge fos i queda com boles de mozzarella, vaja.
Sí, perquè bé, una bona recepta,
és un bon pica-pica. Sí.
Perquè ara aniria la mar de bé.
Hem de començar a obligar la Fina,
sí,
a portar ara que no hi és, diu tot el que hagis d'explicar, l'has de portar.
Però és molt agosarat, això. Ostres, ens atreviríem a demanar-li.
No, obligar. Jo no he dit demanar-li, he dit obligar.
Oi.
Home, doncs molt bé, té molt bona pinta, és molt fàcil de fer. Molt fàcil de fer.
Ho enllaçarem amb alguns acudits, això, perquè quin nom li podríem posar que no fos boletes de formatge perquè sonés més bé? Perquè
aquesta recepta.
Sí, us diré, ara mentre us ho penseu, us diré això que se m'ha acudit, que diu: de primer, tenint sèmola de blat cuita a 212 graus Fahrenheit amb reducció de polpa melosa de tomàquet. I l'altre diu: macarrons en salsa de tomàquet, oi? Dius,
sí.
Bueno, a vegades passa que vas a algun restaurant i et porten la carta i diuen tururú, tururú, sí, puturú, de fuà.
I dius, tota la vida.
Això té bona pinta, el que t'imagines.
El que t'imagines.
Sí, això és com un que també deia. De postres, què voldrà el senyor? Si vol, tenim un temblorós, massa temblorosa d'ou i caramel al cop de calor amb fons de caramel fosc. Bueno, un flam, no?
Sí.
I et costa 8 euros més.
Això és el que...
Pel text,
Ara anava a dir que el més gran d'aquí, no, en Josep em passa d'edat, però suposo que tindrà experiències igual que jo de les que explicaré ara, amb experiències de ràdio.
A veure.
Jo escoltava de jove molt la ràdio i hi havia locutores, sobretot locutores amb veu molt melosa, de Ràdio Costa Brava, Ràdio Girona,
no les coneixia,
Ràdio Olot,
no hi era.
I jo, clar, em passava, si un programa de contingut, i això és el mateix que els hi deu passar als oients que ens estan escoltant a nosaltres, doncs em passava mesos escoltant sense saber qui hi havia a l'altre cantó, no? I tu li feies com fas quan llegeixes una novel·la, tu li posaves te la feies a la teva mida, I si tenies la mala sort un dia de trobar-te-la cara a cara, com passava, perquè a vegades havies d'anar a recollir una cosa perquè et havia tocat
un premi o alguna cosa, et queia una mica el mite.
Oh,
sí.
Total.
Clar. Tu idealitzes aquella veu o aquella persona.
I això m'ha lligat amb el que deia en Josep, que tens uns noms allà rimbombants i arriba el plat
i dius, és això.
I et deixa fava girat.
No, ara que parles d'això de la gent que hi havia a la ràdio aquell temps, jo me'n recordo, hi havia una de les ràdios generalistes a Espanya. Com se deia?
Ràdio Nacional d'Espanya.
La senyora Frada,
l'Helena Francis.
L'Helena Francis.
L'Helena Francis és un d'aquells...
El consultori de l'Helena Francis. Era allò que era de lo més divertit.
Bueno, és clar.
La senties i deies... A veure, era com allò...
Si busques l'Helena Francis, trobaràs... dues o tres locutores que li posaven veu i que els hi pots veure l'imatge,
no, no, i que a més els textos els feia un tio, un grup de
no
els escrivia una dona, que lo lògic és que si donava consells, que normalment
era per allà també i moltes coses,
escrivien els guions, escrivien tios, però vull dir, era molt interessant perquè tu és com avui, per dir-ho d'alguna manera, com ara a vegades fem un anàlisi de text d'un document del segle XIV, del segle XV, un cap breu d'un que d'això, què cony posa aquí? I esclar, llegint-lo a poc i d'això, bueno, surten de tot, surt allà dintre, no? Mm-hmm. Pues agafes un dels textos aquells o una de les al·locacions aquelles i ale, tira endavant, perquè és que
jo no l'havia sentit, però bueno,
era interessant per això, vull dir, no. A veure, també hem de posar-ho al moment que era, que evidentment les dones
era com una mica, pot ser, ho dic jo des de la perspectiva de no haver-ho viscut, diguéssim, era una mica com el Destape també, de que
jo el vaig viure,
tot i que dieu que estava guionitzat per homes, uh-huh, i tal, era com una dona parlant de querida amiga, tienes la regla, estoy no, això per la ràdio, podia ser això una mica, sí, per això sí, també
sí.
Triomfava.
Sí, sí. Sí.
Vale.
Però has de comptar, en una època que la dona estava completament anul·lada. Tu, fins al 73, les dones aquí no van poder tindre una compte amb un banc si no hi anava el seu marit a obrir-la.
Això he quedat esfereït, ara que treu aquest tema en Josep, que no en parlarem perquè seria massa greu, amb un col·lectiu aquí a Espanya parlant per les xarxes de les seves dones i de lo que els deixen o no els deixen fer.
Levis.
I no sé si tornaríem a aquesta època o més enrere.
Levis.
Molt joves.
Molt joves. Sí.
No, aquest
molt
joves. Aquest és el problema, de que nanos joves que van a l'institut, que d'això, comencen a anar amb una nana i la nana accepta que ell li controli el seu telèfon. I ell, si no em dones el telèfon, no vaig amb tu. Escolta, no em dono el telèfon, espera't que passem pel pont de pedra que et donaré el telèfon. Tu, a baix.
I tu vas
ja
a
està.
És que és així. Això és educació.
Això anem encadenant coses que no seguim cap fil.
Jo encara m'he quedat amb un acudit al tinter. Perquè tot jo he vingut a explicar acudits.
Jo en tinc alguns més, acabarem d'esgotar.
Quedava bé en aquell moment.
Tirem sense la història, o l'història deixem 10 minuts.
Sí, en menys de 10 minuts podem, perquè vull dir...
Què portes avui? Perquè no n'hem parlat de què portes avui d'història.
No, és... Tocant el tema que tocàvem
dels
maquis, i que va sortir, que jo no estava gaire d'acord com havien anat i per què havien sorgit, i que llavors m'ha caigut a les mans un altre llibre que parla de les brigades internacionals, un tio que havia estat dintre les brigades internacionals, que el llibre el va escriure l'any 52, però no el van publicar ni Locos ni Borratxos, i van esperar que ell es morís per publicar-lo i fer-ne una traducció. De fet, la traducció aquí a l'espanyol és bastant recent.
Pues fem això, deu quedar 17-18 minuts.
Ens queden fem... 7 minuts, sí. Doncs,
bueno,
per una mica fer un mano-mano d'acudits. Jo en tinc alguns que he agafat de feina i tu sí.
Jo no en tinc cap, però a mi m'han sortint. A mi el que em sortia, com que parlàvem doncs ara, d'això dels cambrers del tal, deia, era un que va a un restaurant, diu, cambrer, diu, aquesta sopa estava boníssima, boníssima. I el cambrer diu, gràcies senyor, vol repetir? I diu, oi tant, aquesta sopa estava boníssima, boníssima. Vale, tonteries, però...
Bueno, parlant de menjar, doncs, tot i que no, només hi ha una paraula que es pot acostar amb el menjar, diu, defineix-te tu mateix en dues paraules. I diu, estic podrit de pasta. Diu, això són quatre paraules, diu, treu de pasta.
I aquell que diu, tu Joan, a tu t'agrada la pintura? Diu, a mi molt. Diu, ara més de dos pots ja m'enfalaguen una mica.
jo havia dit a en Gerard, parlaré de... Tinc alguns acudits apuntats aquí de feina, però sempre s'hi barreja el menjar,
Bueno, jo vaig pel menjar, de moment.
Ah, bueno, sí.
Depèn del que tu treguis, poder canviar de
doncs,
tema.
Diu, sempre dono el 100% a la feina, jo. Diu, mira, el 10% el dilluns, el 23% el dimarts, el 40% el dimecres, el 22% el dijous i el 5% el divendres.
Em vull preguntar alguna cosa ara.
No, res que...
Ah, no, està molt bé.
Som, són el 100%.
Vine només el dimecres, perquè...
és quan dones més.
Diu, hosti, Joan, diu, trobar feina. A Sant Feliu. Diu, ah, sí? Diu, de què? Diu, de guíxols.
Doncs parlant d'això i continuant amb això, amb una entrevista de feina, parli'ns una mica de vostè. Diu, val més que no, eh? He vingut a aconseguir feina.
Diu, vinc per l'entrevista de feina. Diu, molt bé, segui aquí. Diu, i vostè començarà cobrant 1.200 euros i més endavant el pujarem a 1.500. Diu, molt bé, doncs ja vindré més endavant.
El director diu, aquest és el tercer dia que arriba tard, aquesta setmana. Quina conclusió en treu d'això? Diu, que avui és dimecres.
Som dimecres. Diu, que va parlar amb el seu cap, diu, perdoni, diu... M'hauria de donar un permís, he de sortir un parell d'hores. Diu, home, ara aquí som dimarts, tenim una feinada de boig. Home, és que he de ser pare. Diu, home, diu, senyor Lluís, i tant, home, això s'avisa, i tant, marxi, marxi. Serà un parell d'hores. Marxi, marxi, tranquil, home, faltaria més. I al cap d'un parell d'hores torna el senyor Lluís. Diu, què, com ha anat això? Com, és nen o nena? Diu, ah, no, diu, bueno, això és qüestió d'esperar 9 mesos, saps?
Seguint la tònica aquesta, diu, senyor director, puc sortir avui 2 hores abans? Diu, la meva dona vol que l'acompanyi a fer unes compres al centre comercial. Diu, de cap manera. Diu, gràcies, director, sabia que no em defraudaria.
I li donen les gràcies.
Això, home, t'ho diràs. Diu, i, escolti'm, bon dia. Diu, venia al curs de gestió del temps. Diu, va ser ahir.
Va ser fantàstic.
Hòstia, que... Bueno, de fet, li convenia el curs aquest.
Diu, hola, bon dia, que toca el timbre. Diu, bon dia, diu, és aquí el club dels tiquismiquis? Diu, club no, associació.
Olé. Tiquismiquis, eh?
Dels tiquismiquis.
Quina és la teva principal virtut? Que tot m'importa una merda. Diu, això no és una virtut, diu, m'importa una merda.
Diu, carai, senyor Lluís, diu, com ho fa vostè per arribar als 85 anys tan bé de forma i amb tanta salut? Diu, mira, diu, portant-me bé i no discutint, sobretot no discutint amb ningú. Diu, home, diu, no serà per això. Diu, bueno, doncs no serà per això.
Sí, però ara no discutim. I ara ens sortirem de la tangent. Va, avui fem 25 anys de casats i encara no m'has dit res. Diu, perquè vegis que no et guardo rancúnia.
Diu, carinyo, diu, fa 25 anys que estem casats i no m'has comprat mai res, eh? Diu, hòstia, que venies a algo.
En fi, digue'm amb qui vas i et diré qui ets. Diu, vaig amb el teu germà. Diu, llavors és la meva cunyada.
Bueno, no sé,
ens anem desinflant,
ja. No, venen, deixa'm pensar, a veure.
Soc més ric que fet per encàrrec. Estava buscant el mòbil a les fosques amb la llanterna del mòbil, tu. Diu, ja ha aparegut?
Hòstia. Bueno, ja està.
Era més ruc l'altre, vull dir.
No va bé cap.
Va, un altre, i l'últim. Sí, soc multitasques, puc escoltar, ignorar, oblidar al mateix temps.
Ja, soc multitasques, puc
escoltar, oblidar... Espera, que l'he perdut ara. Ignorar i oblidar al mateix temps.
Fantàstic. Diu, bueno, el que diu carinyo, diu, si em tires un tiro, tu ho sentiries? Diu, com diu, que pensa que sóc sort o què?
aquest no el tinc apuntat, però ara m'has recordat un que era bo. Diu, mama, què fa el papa fent zigazagues? Diu, calla i torna amb un altre cartutxo.
Diu, mama, diu, el papa diu que vol saltar pel balcó. Diu, nen, aviam, agafa el teu pare i digue-li que li he posat banyes, no ales.
Bé, doncs,
fins aquí les notícies d'avui,
sí,
eh?
Jo no he sigut
això,
pas mai.
Això és perquè ens ha fallat la Fina i la Fina ens donava unes explicacions molt...
Déu-n'hi-do quina tirada heu tingut, eh? Però...
Bueno, sí, no. És a dir, no, el dels xistes no ha sigut pas mai el meu. És a dir, no...
En Gerard sí que algun... li sortien de l'any.
No.
Jo m'ha agradat molt sempre explicar-ne d'acudits. Molt. I des de jove sempre em deia, però com en saps tants? I, perquè no me'ls apunto, o sigui, m'assulten, eh?
No, esclar.
Jo els tinc apuntats, en Gerard, d'on fer. Li surten del seu ADN
del Magí. I ara estic molt rovellat, perquè quan era jove, hosti, tant hores m'havia passat. Recordo un cop amb un cap d'any a Saus, el poble allà al costat de Camallera, en una casa vaig estar 4 hores explicant acudits. Encara se'n parla, d'això.
Doncs ho tallarem aquí. Diu, fem 5 minuts de silenci en honor aquí. Diu, a ningú, és perquè calles una mica.
Cortinet aquí.
No. Bueno,
el llibre aquest, a veure.
Sí, no, com has dit allò, les internacional, les brigades, brigades, sí, internacionals, o sigui, durant la, a veure, tot això va vindre de que estava l'altre dia quan parlàvem de per què els maquis havien tornat a entrar i havien tornat a vindre, i resulta de que hi ha una cosa que hi ha relativament poca informació de com va ser la... Almenys no, no... Potser n'hi ha més, eh? No, tampoc ara vull... Tampoc hi he dedicat poder el suficient temps. Hi ha poca informació de com es va gestar. O sigui, qui van ser els que van muntar... Diguem-ho que va ser el Partit Comunista, bàsicament, el que va moure més la d'això des de Toulouse i des d'aquesta zona de per aquí dalt. Però, per exemple, els grups que havien quedat penjats por ahí, aquí dintre Espanya, a puestos, quan es va acabar la guerra, pues n'hi havia de todos los pelajes, comunistes, anarquistes, del PUM, de tot el que, com sempre, com a país, que, com és ara, que ens surten partits per tot arreu, pues llavors també n'hi havia de totes
les... Però menys del règim.
Del règim no, clar, anava en contra. Clar, que això és una cosa que també que jo tenia entès, que els maquis, és el que t'he dit, que el batibull que tinc al cap i l'embolic, o sigui, els maquis no tenien per què ser catalans, n'hi havia de catalans.
No.
Per això, jo és que en el meu petit caparró d'ignorant pensava que era això, però podien ser antifeixistes, o el que fos, però
que
anessin pel País Basc,
el que siguessin, part del País Basc, part que havien quedat aïllats a el que és a les muntanyes de Galícia i al nord de Lleó, que havien quedat així, bueno, havien estat per allà i havien anat fent la viu-viu, part que havien passat a Portugal i que després havien entrat, una part que van quedar diguem a les muntanyes i als d'això, a Andalusia, sobretot, i llavors una part bastant important que era tota la zona de Teruel, Guadalajara, totes aquestes muntanyes que sempre tenim la sensació que allò és pla i no,
I s'entén que estan en aquestes zones per aquest fet, perquè són zones on embuscar-se és fàcil.
Un dels puestos més bèsties, perquè és clar, durant la Guerra Civil es parla de tres o quatre grans batalles, per dir-ho d'alguna manera, que si ja ho diré demà, l'Alcázar de Toledo, si el Cercle de Madrid, si la batalla de l'Ebre, si d'això, però hi ha una cosa que és molt, que la de les dues batalles de Teruel, però hi han bastantes coses que són bastant més hi ha una sèrie de petits fronts que van haver sobretot a l'Alt Tajo, que és, diguem, al nord de Guadalajara i tocant ja Teruel i tot aquell tinglado, i van haver bufetades per donar i per vendre, però així amb quantitats importants. Però bueno, això, van quedar grups aïllats i ja està. Llavors, quan acaba la guerra i les mentes pensantes, tornem allò de que als partits sempre hi ha algú que d'això, sobretot en aquest cas els comunistes, diuen que, bueno, que s'ha de tornar a entrar aquí a Espanya i que, bueno, que...
Alliberar-la,
la gent es revoltarà i Franco, bueno, té tres telediaris, tres nodos.
El passat dilluns vam treure el tema aquell de la passionària, que sortia per una ràdio, que era ràdio
Pirenaica.
Després. I suposo que també feien servir aquesta ràdio una mica per informar tots aquests crepúsculs, no?
La ràdio Pirenaica...
Perquè com es comunicaven aquests crepúsculs que
sí, pues aquells, els primers moments a base de mensajeros, o sigui, un tio que agafava la carta del partit que deia que s'havia de fer no sé què, que havien d'anar a Barcelona i havien d'això...
Però clar, eren missatges clandestins, sí, clar, que si els interceptaven perillaven, no?
Hombre, cony, ja et va dir aquell que em van liquidar 2.200 i pico només així per entretenir-se a passar la frontera.
Sí.
No compta aquell tinent coronel, no compta els que van morir a la Vall d'Aran quan els van encerclar allà dintre. Vull dir, no d'això. Bueno, el problema estriba que sempre s'ha fet, diguem, per una part de les esquerres, diguem, d'aquest país, de que el Partit Comunista va ser un motor que va portar diguem, la guerra endavant, i que gràcies a ells, i sobretot gràcies a l'ajuda soviètica, etc, etc. Llavors comences a escarbar i dius, bueno, els comunistes sí, però els comunistes el que van fer van ser muntar una altra guerra civil dintre Espanya, a Catalunya, precisament, el 37, a principis del 37, per liquidar el poder que tenia el PUM, que era el Partit Socialista Unificat de Catalunya, que diguem, era majoritari aquí. Però, és clar, com que aquests no comulgaven amb el que deia el senyor Stalin i companyia, pues els van anar liquidant. Vull dir, a Manin el van portar cap a Madrid i va desaparèixer al Cala de Henares, a molts altres van desaparèixer sense arribar a Madrid.
Desapareixen, entenem, volatilitzats.
Volatilitzats. Eh? Per exemple, el mateix que havia sigut en Durruti, que era un anarquista puro i duro dels primers temps, era un home que havia sigut anarquista des del dia, com aquell que diu, el dia que havia nascut, com havia començat d'això, i que era un conductor de masses, que tenia un carisma per d'això, pues curiosament va morir a la Ciutat Universitària de Madrid quan atacaven els nacionals, però meravelles de les meravelles, va ser un que li va caure el fusell a matalló darrere i va fotre dos tiros amb en d'això. Llavors, durant tot aquest temps, quan va començar la guerra, la Internacional, el Comintern, va dir que s'havia d'anar a lluitar perquè s'havia de salvar la revolució a Espanya, i a tota Europa van anar recollint, diguem-ho d'alguna manera, tots els pobres desgraciats, perquè s'ha de dir així, que tenien la idea de que el comunisme
i que volien combatre
i volien, havien d'anar a salvar la revolució a Espanya. I però de fet van vindre intel·lectuals, van vindre, però molta gent del poble, que i bastants que eren, que els perseguia la policia, moltes vegades ni la policia política. Els van agafar, van entrar per aquí, primer van aparcar-los a Figueres i després d'allà els van ficar tots al Albacete, a una base que hi havia al Albacete. Allà, bueno, van muntar tota una parafernàlia, comissaris per això, comissaris per allò, comissaris per l'altra cosa, i es veu que, i a més, un que havia sigut un francès que es deia André Marty, que havia estat a la Revolució Russa amb els mariners del Mar Negre, vull dir que ja venia d'això, però ja li van donar el nom, i aquest és un dels únics que va d'això, li deien el carnicero d'Albacete. O sigui, el seu era que en trobava un que no li agradava o que li girava d'això, traia la pistola, li fotia dos tiros i es quedava més ample que Déu. I és clar, llavors aquest llibre que el vaig trobar, aquest és d'un tio, un comunista txec, polac, que havia estat també als principis de l'Internacional del Comintern, treballant perquè les burocràcies, és curiosa, s'extenen amb quan es munta una cosa d'aquest tipus, la primera cosa que tens és buròcrata, 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 sempre d'això. I llavors aquest li va agafar la dèria que havia vindre a Espanya, va vindre a Espanya, el van, com que era un intel·lectual, diguem-ho d'alguna manera, sabia escriure, sabia llegir, sabia muntar espectacles i d'això, el van fer de propaganda allà.
I com, bueno, doncs fem una cosa, diguem com es diu el llibre aquest i el... I el...
L'últim programa, perquè 10 minuts ens han servit per fer plantejament. Sí. Bé, no n'hem tingut prou.
Però, Brigades Internacionals, el final d'un mito. El final d'un mito. És Sigmund Stein, és d'això, és un jueu, va vindre, perquè els jueus van vindre, molts de jueus d'això, però evidentment els van fer servir com a carn de canó.
Hem de donar un...
Mira, ja
una bona setmana a tothom.
Bona setmana, queda un programa, eh?
Bona nit.
Siau.